Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu.
Miren, en ple ordinari d'este mes, del mes de febrer, l'ordre del dia està en la part resolutiva i en el despatx ordinari està parlant en este moment Anna Vicens d'aquesta concessió de bonificació d'impostos sobre les construccions, instal·lacions i obres de promoció pública d'infraestructures culturals i educatives sol·licitada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat en el IES, Broc i Llop. Escoltem a la regidora d'Educació.
Un carregador de cubes d'Auia de rebuig dels filtros. Ah, vale, perdoneu. Vale, sí. També és de territori.
Sí, en este moment ja havia acabat de parlar la regidora i estan parlant sobre l'acord per l'aprovació en la instal·lació d'un carregador de cubes d'aigua per a el Baldeo en la captació d'Amorós en el municipi de Vila-real. Carrega la disponibilitat de la inversió a realitzar per la mercantil Societat de Fomento Agrícola Castellonense com a empresa adjudicatària de la gestió integral del servei d'abastiment d'aigua potable. Escoltem-lo.
A tots. Bé, el punt número 2, efectivament, com diu el senyor alcalde, parla sobre aprovar un informe dels tècnics de la casa que fa referència a l'increment de percentual d'acord a l'IPC del rebuig de l'aigua. Com saben tots vostès, l'Ajuntament de Vila-real va licitar en l'any 1997 la gestió i l'abastiment integral de l'aigua potable a Vila-real. I concretament en el capítol 6è, article 6, parla del dret de la concessionària a sol·licitar-li a l'Ajuntament l'increment de l'IPC quan calga i quan ésta ho sol·licita. Val a dir que l'adjudicatària no sempre ha sol·licitat l'IPC quan ésta ha sigut insignificant, però com saben tots vostès, arran d'una sèrie de conflictes internacionals que ara no venen al cas, va haver un increment significatiu de la inflació a Espanya, afortunadament a hores d'ara bastant controlat. Este increment, d'acord amb les xifres oficials espanyoles de l'INE, és del 5,3% i això és el que bàsicament diu l'escrit i l'informe de l'enginyer. Al mateix temps també parla l'escrit d'incrementar 1,59% les despeses del consorci. Tot plegat, per tant, sí que m'agradaria posar un exemple per a que els veïns de Vila-real se facin una idea. Tinc unes dades d'una llar prototipo del 90% d'una casa de Vila-real amb un consum trimestral, que és quan se paga els veïns de Vila-real l'aigua, com ho saben. El rebut, per tant, un rebut d'una despesa de 45 metres cúbics en un comptador de calibre de 15 mil·límetres, el que tenen més del 90% de les cases de Vila-real, això significarà passar de pagar al trimestre 26,49 a 27,07. És a dir, l'increment serà al trimestre de 0,58 euros. 0,58 euros. No? I això serà l'increment al trimestre del rebut de l'aigua. I sí que m'agradaria dir que, com saben tots els usuaris de l'aigua potable, n'hi ha un apartat del consorci, també puja, ho acabo de dir, puja en esta fase 1,59%, que és menor que l'última pujada, que era del 2,20. Per tant, és veritat, n'hi ha un increment d'acord a l'IPC, que té dret l'empresa, però evidentment, i en certa manera, aquest increment del consum però una baixada de lo que paguem al consorci, en certa manera, s'equilibra i tot plegat i acaba un increment pràcticament imperceptual de 0,58 euros per rebut del trimestre. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat? Aquest punt. Passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Abstenció.
Grup Socialista.
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs moltes gràcies. Ara sí, el punt 3 és el dictamen sobre la proposta d'acord per a l'aprovació de la instal·lació d'un carregador de cubes d'aula de rebuig dels filtros CAC per al baldeig i la captació en el Pou d'Amorós. Ja també, si voleu, ho coneixeu els dos, no?
No n'hi ha problema.
Vale. La regidora de Serveis Públics i Medi Ambient ho explica.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, això és una iniciativa que sorgís dins del nostre pla per la sostenibilitat i al final el que consisteix simplement és aquesta utilització que fem de la càrrega de les cubes d'aigua per a utilitzar-la per a la neteja viària d'aquesta aigua regenerada. I això està instal·lat en el Pou d'Amorós, se va començar a cometre aquesta tasca en el mes de setembre i des d'aleshores doncs, estem utilitzant aquesta aigua regenerada amb molts bons resultats i esperem que això que s'ha fet en este cas en el Pou d'Amorós, perquè és el pou que més prop tenim del terme municipal, per la qual cosa és el pou més senzill per a poder captar aquesta aigua per a utilitzar-lo per a la neteja viària, doncs que aquesta iniciativa el dia de demà doncs, puguem tindre-la també en la resta de pous i que utilitzem aquesta aigua regenerada ja que tenim l'oportunitat de poder ser més sostenibles en l'ús eficient de l'aigua.
Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs passem a votació d'aquest punt. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs ho aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. Alguna explicació de vot? Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Bé, doncs continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 4, i és un punt de la regidoria del Departament de Normalització Lingüística i parla de la moció dels grups municipals Compromís per Vila-real i PSPD-PSOE en contra de la consulta de la llengua de base i en defensa de l'ús i promoció del valencià a les aules. Senyor secretari, en comissió està dictaminada?
Sí, va estar dictaminada en la Comissió Informativa Permanent de Propostes i Peticions a tres instàncies administracions i va tindre un dictamen favorable.
Molt bé, doncs té la paraula el regidor de Compromís, en este cas, don Santi Cortells.
Moltes gràcies, senyor alcalde. No es pot dir que l'estat del govern autonòmic valencià siga fantàstic, amb el seu màxim dirigent canviant de versió cada dia i tot el que comporta Amazon des del fatídic dia de la barrancada del 29 d'octubre. Però en esta vida està vist que sempre es pot empitjorar. Si a algú se li havia acudit pensar que les conseqüències de la barrancada excedissin la capacitat de gestió de qualsevol administració i que li podria passar a qualsevol o que la culpa és dels altres, així arriba l'aplicació de la llei de la falsa llibertat educativa per desmentir-ho. Una llei negociada i aprovada pel PP i Vox unes setmanes abans que l'últim partit abandonara el govern autonòmic. Des del passat 25 de febrer i fins al 4 de març, les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria en col·legis públics o concertats estem participant en una votació que, segons proclama el govern del PP, es fa per escollir la llengua en què vulguin escolaritzar els seus fills. La llei acaba amb el model del Botànic que buscava la convivència de castellà, valencià i anglès i que garantia una mínima formació en les dues llengües vehiculars. Per això, per als autèntics promotors de la llei, Vox, constitueix un drama terrible esta antiga llei del Botànic, perquè, segons ells, era un pas més en un suposat i al·lucinant procés d'implacable catalanització dels valencians que observen en qualsevol model que atorgui un mínim paper al nostre valencià. Així que Vox va acordar amb el PP una llei pensada per a que els pares elegisquen en llibertat amb el seu vot. El propòsit de la llei, que partís de l'absurda idea que el castellà està amenaçat al País Valencià i cal protegir-lo, és ben clar: reduir al mínim la presència del valencià, sobretot en els espais on la llengua ja estava en minoria. Un model escolar, per cert, calcat al de Putin a Rússia el 2018, que va arraconar les més de 100 llengües minoritzades de la Federació Russa amb similars pseudo-referèndums i que, segons la UNESCO i com assenyala Miquel Cabal, doctor en lingüística i traductor literari del rus, ha fet que a la pràctica la llengua vehicular a les escoles siga exclusivament el rus. El doctor assenyala que les classes de la llengua nativa minoritzada es fan ara de forma poc seriosa per als estudiants, com una maria. I amb prou feines aprenen els estudiants les competències més bàsiques de les més de 100 llengües minoritzades. A Rússia, si vols salvaguardar la teua cultura i llengua i eres rus, eres un patriota, i si no, eres un extremista, conclou el lingüista. Curiós i penós que el govern de Mazón seguisca el model escolar de Putin. La llei de Putin, de Mazón, imposa uns percentatges difícilment comprensibles i democràtics per determinar la llengua vehicular de cada grup. El 25% d'alumnes de la llengua majoritària que no puguen cursar estudis en la seva llengua de preferència s'enquadraran en el grup de l'altra llengua. És a dir, que votes per la llengua A i la llei de llibertat educativa interpreta lliurement el teu vot assumint que t'escolaritzaràs en la B contra la teua voluntat, perquè, a més, este procediment és simultani a la matrícula. Este sistema també dificulta en gran manera qualsevol procediment pedagògic específic de centre. Ja no es podran organitzar les classes atenent a la diversitat de gènere, origen o diversitat funcional. Si tots els pares voten en favor d'una llengua, tinguen xiquets i no xiquetes, doncs tindrem un grup només de xiquets. O el cas encara més flagrant de les anomenades aules hueco, que afecta col·legis com Escultor Orteix, Botànic i Pius Miralcamp, els estudiants de les quals no tindran dret a votar la seva llengua de preferència, a Vila-real. Els redactors d'esta llei, que estic segur que no han fet una classe en sa vida, afirmen que els pares hauran de votar-la al principi de cada etapa educativa i que els grups es faran segons el resultat de la votació. Això significa que a partir d'ara inscriurem els nostres fills en una escola sense saber ni en quina llengua estudiaran ni en quin model educatiu cursaran els seus estudis, ja que vindrà predeterminat pel resultat de la votació. Curiosa llibertat. Pot ser que l'any anterior un col·legi tinga dos grups en valencià i un en castellà, però això no predetermina la votació de l'any següent, que pot ser és al revés, dos en castellà i un en valencià. Així que ara matricularem els nostres fills a un col·legi lliurement, sense tindre ni idea si s'escolaritzaran en castellà o en valencià, o passant-se per l'arc de triomf allò que com a famílies vulguem escollir, ja que no depèn de nosaltres, sinó del resultat d'una votació simultània amb la matrícula. La solució de la conselleria per fer front a aquest xicotet problema? Oferir als pares emportar-se el seu fill a un altre col·legi que pot ser estiga en un altre municipi. I això en el cas que siga veritat que oferisquen aquesta possibilitat o que siga factible, perquè, per exemple, en el meu cas podria tindre a cadascuna de les meues filles escolaritzada en una llengua diferent i en un poble diferent.
Està acabant, senyor regidor.
Per si no teníem prou, a la consulta no li han faltat incidències. Segons els sindicats d'educació, la consulta no té ni els mínims mecanismes necessaris per a fer un recompte fiable i transparent, com en la Rússia de Putin. A més, s'ha detectat una quantitat alarmant d'errors al sistema de votació que ha provocat que molts pares i mares hagin exercit el seu dret de manera incorrecta. Entre les incidències destaca el fet que per a fer la consulta amb el mòbil només s'oferia l'opció de castellà i no la de valencià. Acabe, per si no n'hi havia prou, no han faltat amenaces i persecucions com el temps del franquisme contra el professorat. El seu pecat, defendre el valencià i complir amb l'estatut d'autonomia. Quin greu pecat. És una llibertat certament singular la que ens proposa el govern autonòmic del PP i Vox. Però no es preocupen. Algú desconfia de la perícia gestora de la Generalitat per fer front a este o altres problemes i donar-li una solució ràpida, eficaç i respectuosa amb els drets de tots? Nosaltres sí, Per això els demanem que facin costat als acords que proposem en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Es agrairia, evidentment. Anem a intentar complir els temps en la medida de lo possible, val? Perquè, evidentment, és de més. Si teniu algun marge, també en el debat pues, se donarà, però per favor. Bé, alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Explicacions de vot? Val, pues passem a votació de la moció en defensa del valencià. Regidor no escrit.
No.
Vox.
No.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
No.
I Grup Socialista.
Sí.
Bé, pues queda aprovada. I ara passem a explicacions de vot demanades. Vol explicar vot el regidor no escrit, don Manu Robert. Té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Miren, els senyors de Compromís... Jo he estat mirant més el que és la llei de llibertat educativa del 24 i m'he estat mirant també la llei 4/2018 del plurilingüisme de la Comunitat Valenciana. I el que veig que no puc subscriure des de ningú punt de vista és que hi ha dos principis que se conculquen i que en aquest cas no puc admitir de ninguna de les maneres. Primera és el principi d'igualtat, és dir, estem creant conflictes on realment no hi ha. I això passa per diguem, anar d'una banda a una altra respecte a el que hi havia fa 50 anys i a el que pot haver estos últims anys a favor, en este cas, d'este plurilingüisme. És dir, la llei està educativa, la llei 1/2024, parla en tot moment de que l'artícul 6 de l'Estatut d'Autonomia diu que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià, i això és algo incontestable. Però tenim que tindre en compte també que l'article 3 de la Constitució ens diu que tots els espanyols tenen el deber de conèixer el castellà i també el dret de poder-lo usar. Tot això ve a raó de que inclús la llei d'ensenyança del valencià, la llei 4/1983, ja parla de que el valencià i el castellà són llengües obligatòries en els plans d'estudi. Per tant, aquest primer principi jo pense que se trenca i que hauria d'estar a un 50 i un 50%, perquè efectivament, si fa 50 anys els que diríem entonces se mos negava el valencià en les aules completament i teníem que parlar en valencià o bé en casa o bé al carrer o bé al pati, ara el que no podem pretendir és que siga completament al revés. És a dir, la conciliació entre el dret de parlar valencià i parlar en castellà és un dret i sobretot és un don que tenim nosaltres, els valencians. No hi ha ningú que ens pugui dir el contrari. I en segon lloc, el segon principi que jo volia desenvolupar també així, és que en l'educació, des de que naixem, són les famílies les que, diguem, són la clave de bòveda, són el pilar fonamental de la educació i la formació dels nostres fills. Per tant, el que siguin els propis pares, els que tinguin el dret de poder elegir el model educatiu, no me pareix res descabellat, sinó que pertaneix a la, diguem, a la orbe, diguem, de lo que són els drets que poden tindre els pares respecte a l'educació que poden tindre. A tot això se suma que aquesta educació, esta situació entre valencià i castellà, no ens afecta als que som parlants en valencià i en castellà, però hi ha que tindre en compte també, hi ha que respectar a totes aquelles persones, a totes aquelles famílies que venen d'altres comunitats i sobretot que venen d'altres països, als quals els costa més el valencià que el castellà i per tant hauria de mantindre's una situació d'igualtat. Per tant, és per lo que jo, en aquest cas, no puc subscriure aquesta moció. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè. Vox, senyora Herrero, la seva portaveu té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En principi, ens havíem alegrat perquè en la moció se parlava del valencià i no del català, però bueno, ha ficat la pata quan l'ha presentada la moció perquè ens ha dit País Valencià i nosaltres vivim en la Comunitat Valenciana. Per tant, ja no ens alegrem tant. Nosotros hemos votado en contra de esta moción porque representa una vez más la obsesión enfermiza del PSOE y Compromís por imponer su modelo ideológico y adoctrinador en las aulas. No es una moción en defensa del valenciano ni de la educación. es una pataleta contra la libertad de elección de los padres, una libertad que han despreciado y vulnerado durante muchos años. Hablemos claro. Lo que les molesta de esta consulta no es el procedimiento ni los plazos, sino que por primera vez las familias podrán decidir en qué lengua quieren que estudien sus hijos. Repito, sus hijos. Durante décadas, la izquierda ha usado el sistema educativo como un laboratorio de ingeniería social, imponiendo un modelo lingüístico que marginaba el español y sometía a miles de familias a una discriminación constante. Ahora, cuando se les acaba el chollo, cuando ven que su imposición se tambalea, corren a presentar mociones desesperadas. Hablan de pseudoconsulta, de que no garantiza los derechos de todos los alumnos, pero lo que realmente quieren decir es que no garantiza los privilegios de su modelo sectario. ¿Dónde estaban cuando miles de familias eran obligadas a escolarizar a sus hijos en un idioma que no era el de su elección? ¿Dónde estaban cuando se negaba a los alumnos la posibilidad de recibir más horas en castellano? Entonces, no les preocupaba la libertad, porque su único objetivo era erradicar el español de las aulas valencianas. Y ahora, en el ejercicio de hipocresía suprema, se atreven a hablar de retrasos administrativos y de bloqueo burocrático. Vamos a ser serios. La izquierda nunca ha tenido problema en paralizar trámites, en boicotear cualquier reforma que no encaje con su agenda ideológica. Lo que realmente les preocupa no es la gestión educativa, sino que su poder se está desmoronando. Que se les acaba la excusa del bilingüismo manipulado y que la gente está empezando a despertar. Igual que ahora, la veritat és que s'han dedicat a escampar perquè mos ha arribat que es diuen als pares quan anaven a votar si votes en castellà aniràs a classe en immigrants. Això sí que és supremacista i xenòfobo. Vostès que són és que s'abanderen i apoyen la immigració massiva. No ho entenem. Però lo más grave d'esta moció és la exigència de dimissió del conseller d'Educació. Exigir que un cargo público dimita por garantizar la libertad educativa de las familias es una aberración democrática. Parece que a PSOE y Compromís les gustaría seguir en su sistema de pensamiento único, donde solo su modelo tiene cabida y cualquier alternativa es censurada y demonizada. Por todo esto, nuestro voto ha sido un no rotundo. No vamos a participar en la defensa de un modelo excluyente, sectario y totalitario. No vamos a aceptar lecciones de democracia de quienes llevan años pisoteando la libertad de todos los valencianos. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Reitere, intentem ajustar-nos als temps si tenen vostès la possibilitat del debat, algo que haguera sigut molt fructífer avui, molt democràtic, perquè la gent haguera pogut entendre els arguments de cada un. Bueno, continuem en No, han passat un minut, crec que... Li havia ficat 5, sense voler jo. Ah, que s'ha confundit al mirar-lo, vale. No, li havia ficat 5, s'ha passat 2, quasi. O sea, no, però no se preocupe, disculpe. Ah, li he ficat 5 sense voler i ja no li vull canviar per a no marejar-la. Entonces, he anat controlant jo, però no se preocupe. Vale. Per explicar vot de la paraula, el Partit Popular...
Senyor alcalde, si fora possible, és que com no hem solventat el problema dels micros...
Sí que baix, no?
No, però clar, tinc que estar perquè no dona per a més el cable. Si poden passar-me o canvio el que siga, perquè és que si no, per a votar no hi ha problema.
Només és el seu el que no va bé, però és curiós. Sí. Ah, que no va, que no va.
Això el del secretari de Gallar...
Val, bueno, li ficarem més llarg. Vinga.
Moltes gràcies.
Té la paraula.
Acabar en un model d'imposició, el seu, i apostar per un model de llibertat d'elecció, el nostre. Jo entenc que això els moleste perquè vostès són més de que el ciutadà depenga al 100% de l'administració, que siga l'administració la que pense i elegisca sempre pel ciutadà. Com van a poder uns pares elegir allò que consideren millor per als seus fills? De veres estan dient vostès que aquells pares que trien el castellà com a llengua base són mals pares? Que s'equivoquen? que estan optant per una mala educació per als seus fills? De veres es creuen això? O el que és més greu, vostès classifiquen, els que trien una llengua base són els bons i els que elijan otra llengua base són els malos, i això és molt greu. Vostès i els seus partits, que han decidit interferir en aquest procés d'elecció de les famílies, no han tingut cap problema en alentar algunes de les mentides que han circulat aquestes últimes setmanes i que han causat confusió entre les famílies. Una d'elles, inclús l'han escrit en la seva moció. Una part de l'alumnat no podrà aprendre una de les dues llengües oficials. I això, saben vostès, que és totalment fals. Han fet creure a les famílies que si triaven com a llengua base el valencià ja no anaven a estudiar castellà, o a l'inrevés. I saben vostès que el sistema garantís, com no podia ser d'altra manera, l'aprenentatge de les dues llengües oficials, les dues, el valencià i el castellà i el valencià, a més de l'anglès. O també que el banc de llibres anava a desaparèixer. O inclús pitjor, que els que triaven llengua base castellà tindrien els llibres gratis i els que triaven llengua base el valencià haurien de pagar-los, quan la conselleria ha deixat ben clar la continuïtat del banc de llibres. Miren, la nostra llengua, el valencià, o senc, però no és patrimoni de l'esquerra. Jo avui haguera pogut ficar-me també una camiseta dient que estime el valencià, clar que sí. I és la llengua que utilitzo en el meu dia a dia. Fins i tot he exercit els últims anys com a professor de valencià i he tractat de transmetre als meus alumnes cada dia la importància d'estimar i utilitzar la llengua a casa, al carrer, a la feina, a les xarxes socials. Però miren, jo no vaig tindre la sort d'estudiar en valencià. De fet, els meus primers anys d'escolarització en infantil i primària els vaig fer íntegrament en castellà. I saben, per cert, qui governava a la Generalitat en aquests primers anys de la meva escolarització? El Partit Socialista. No va ser fins l'ESO i el batxillerat quan es va introduir alguna assignatura en valencià i, casualitats de la vida, en aquell moment la Conselleria d'Educació la gestionava el Partit Popular. I miren, sí, jo també dic sí al valencià. Parle i estime la meva llengua. Però també dic sí a la llibertat. Sí a poder elegir lliurement allò que cada persona considere que és millor per als seus fills, sense imposicions. Per tant, lliçons sobre la defensa de la llengua, ni a nivell personal, ni al meu partit, un partit que va impulsar la creació d'una regidoria per a promocionar el valencià, que avui és un referent a la comunitat, o un partit que va apostar en 2006 perquè la denominació oficial de la nostra ciutat fora Vila-real, en valencià. Este govern municipal, que avui es mostra contrari a que els pares trien en llibertat quina ha de ser la llengua base, repetís, la llengua base, no la llengua exclusiva, d'educació per als seus fills, és el mateix govern que vol plantejar una consulta perquè els veïns decidisquen si volem continuar apostant pel soterrament de la via o hem de pegar-la a cabotar perquè el ministre Òscar Puente diu ara que és millor integrar-la que soterrar-la. Ahí sí que està bé donar opció a la gent a elegir, però en l'educació dels seus fills no fa falta. O a vostès, que els semblava bé quan governaven que les famílies triaren si el centre dels seus fills havia de tindre jornada partida o jornada contínua, tot i que ahir també hi havia criteris pedagògics que ho desaconsellaven a certes edats. Ahir sí que estava bé que les famílies, sí que estaven les famílies capacitades per a elegir? Es va complir el que van votar totes les famílies? O també hi ha famílies que van triar jornada partida i ara els seus fills estudien a un centre en jornada contínua? Ahir sí que valia el que decidia la majoria? Els demane que recapaciten un poc i que deixen que les famílies, en el seu criteri, puguen triar el que consideren que és millor per als seus fills i filles. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot. Ja ho tenim. Bé, bueno, només n'hi ha una consulta, senyor Casabó, que seria interessant fer en aquests moments. Seria la de si els veïns i veïnes de tot el País Valencià estan dispostos a mantindre un president Pinocho en la dana com el que tenim. Isa és la que tindria que preguntar als veïns i veïnes, ja que vostè entra en el tema de les consultes. Preguntar als valencians i valencianes si el senyor Mazón mereix estar ahí i els que li aplaudissin com vostè tot el dia en exactes on va. Continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el 5, i és la moció del grup municipal Vox contra la corrupció de Sánchez, serà, no? Moció grup municipal Vox, corrupció Sánchez. Contra la corrupció de Sánchez, presunta corrupció, serà, no? Perquè no n'hi ha cap sentència ni hi ha res, però bueno, en fi, vaya En comissió.
Se va dictaminar la comissió informativa a proposta de peticions de les administracions. S'ha dictaminat majoria simple.
Hi haurà que anar amb cuidat un poc en aquests titulars quan se fiquen aixina. No sé la moció que diu dalt, no la mirada, però me pareix d'una bestialitat. Ho dic perquè no hi ha ninguna sentència en contra de ningú. O sea, diria que podria ser hasta querellable este tema. Moció corrupció Sánchez. Pues n'hi hauria que haver parat este tema i passar-lo per serveis jurídics i que li donaren una literalitat pues un poc més respectuosa en els demés, perquè si no també està avui en la notícia de tots els mitjans que esteu investigant el Vox està investigant el tenent d'alcalde de València per possible corrupció també d'una empresa de no sé què. Entonces, pues, mos dedicarem també a confundir a la ciutadania d'aquestes maneres. Aleshores, jo crec que n'hi ha que ser un poc respectuosos. Però, en fi, de lo que se trata és de defendre la seva llibertat d'expressió, que és el que li anem a garantir, i que expliquen i la corrupció de Sánchez acredita que ells donen on està. Té la paraula vostè.
Bueno, no tinc cap problema en que posen presunta corrupció en Sánchez. Ah. Principi,
presunta corrupció,
podem modificar-lo i no hi ha cap problema.
Perfecte, doncs pues que se modifique l'acta, per favor.
Sí. Modifiqueu presunta corrupció, Sánchez. Si això ha de ser el motiu de disputa, pues
no,
no hi ha problema.
N'hi ha uns drets fonamentals, senyora Arxela.
Que no n'hi ha, no hi ha sentències fermes, però n'hi ha fets que estan sent investigats i això
sí,
és
claro.
Fets constatats.
Evidentment, per això estem dient presunta corrupció, no? Bé. Ja està.
Pues, muchas gracias, señor alcalde. Un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para nuestro país. Estas no son palabras nuestras. Son palabras de Pedro Sánchez en 2018, cuando aseguraba que venía a limpiar la política y devolver la dignidad a las instituciones. 6 años después, su gobierno es el más corrupto de la historia de España, rodeado de escándalos que afectan a su familia, sus ministros y su partido.
Y reiteré, será más... El más corrupto de España es...
Álvaro.
Hombre, yo opine que tú eres un delincuente, señor Folgado, y que... No, un mentiroso. Pero es que ayuda a toda España. O sea, voy a decir, un mentiroso no es un delicte. Álvaro, estoy bien.
Sabes
perfectamente... Señor Folgado, un momento. Un poco de orden, ¿no? Y de seriedad. Lo único que le demane que intente es respetar también derechos que tienen a tres. Ya está, no le dirás más. Cree que no es lo mateix dir que el señor Mazón es un mentiroso, que ho diem mil vegades en política y tal, que no es un delicte dir mentires, ¿vale? Puede estar bé o mal, pero que dir que es un corrupte, que son delictes que están en el Codi Penal que están castigats en presó. No estem parlant de lo mateix.
Estic fent una exposició, señor alcalde, y les paraules que yo dic son interpretables. Usted podrá dir presunto y corrupto, para mí será un corrupte. Està oberta a la interpretació, però bueno, deixem fer l'exposició i després rebatim el que estigui més convenient. Bueno.
Continue. El de Catarroja ja ho ha dit. Bueno. El de Catarroja ho ha dit ben claret. Què més? No, que diu que els jutges són els que diuen. Continuem.
Bueno, rodeado de escándalos que afectan a su familia, sus ministros y su partido. Cert, això, no? Su esposa, Begoña Gómez, ¿no? Investigada por tráfico de influencias. Su hermano David Sánchez, investigado por corrupción en la Diputación de Badajoz. Sus ministros implicados en el escándalo del caso Coldo, con millones de euros en contratos de emergencia. La Fiscalía General del Estado, bajo su control, con su máximo responsable imputado. Pedro Sánchez llegó al poder con la bandera de la regeneración democrática. Hoy utiliza las instituciones para protegerse y perpetuarse en el poder. Indultó a los golpistas catalanes, eliminó la sedición, rebajó la malversación, blindando la corrupción en su gobierno. Ha permitido la entrada ilegal en España de Delcy Rodríguez, violando sanciones europeas. Ha usado el dinero público para beneficiar a empresas cercanas al PSOE, como en el rescate de Air Europa. Todos estos comentarios son constatables y se pueden buscar, hay información amplia al respecto. Este es el verdadero legado de Sánchez, corrupción, abuso de poder y deterioro de las instituciones. Y ahora anticipémonos a las respuestas de quienes intentan blanquear esta situación. PSOE y Compromís dirán que no hay condenas. Claro, el Gobierno ha colocado a sus amigos en la Fiscalía y ha manipulado las leyes para protegerse. Pero hay investigaciones judiciales en marcha y los hechos son incuestionables. Dirán que en todos los partidos ha habido casos. La diferencia es que este Gobierno ha legalizado la corrupción, modificando delitos y garantizando impunidad. No es un caso aislado, es el caso PSOE. Nos acusarán de judicializar la política y de hacer ruido. No, señores, no estamos judicializando la política. Estamos denunciando la corrupción. Silenciar estos escándalos es lo que de verdad degrada la democracia. Por todo esto, exigimos la dimisión inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Además, manifestamos nuestra total repulsa a la degradación institucional y mostramos nuestro apoyo a los servidores públicos que trabajan para esclarecer y perseguir estos delitos. Es momento de que este Pleno se posicione. O se está del lado de la transparencia y la regeneración democrática o se está al lado de la corrupción. Muchas gracias.
Moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Passem a votació. Regidor no escrit.
No.
Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
Grup Socialista?
No.
Bé, doncs queda desestimada la moció. I ara passem a explicacions de vot. Té la paraula el regidor no escrit, don Manu Robert.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, jo després de llegir esta moció, vull fer referència als 588 casos de corrupció que hi ha en Espanya i als 8.143 implicats, no condenats. Tinc així un esquema de totes les comunitats autònomes i mire per on, i ho vaig a passar a càmera, i si el permís del senyor president, mire per on, així n'hi ha 44.000 per part del PSOE i 62.000 per part del PP. Però, si se fijen bé, també hi ha un tros de la tarta, que és de Vox. Vaja. Resulta que, buscant tots els casos de corrupció, estan escampats i estan repartits entre tots els partits polítics. Predominantment el PSOE i el PP, per desgràcia, també són els més abundants. En Vox està el caso Moyano Fabián, que ningú se'n recorda ja, de Canàries. O seguint mirant per ací, tenim també el caso Nogueras, d'Andalusia. Tenim per ací també un cas de Canàries, el cas Obras Campo, que és el cost d'un són 877.120 euros. Però és que n'hi ha més. Recentment, el Tribunal de Comptes, com vostès sabran, per irregularitats, per donacions totalment irregulars i il·legals i per una presumpta, i dic presumpta, corrupció, resulta que ha imposat a Vox quasi 300.000 euros de sanció per arreplegar 9 milions i mig del president d'Hongria. Però no s'acaba ahí el tema. Si tirarem enrere, veuríem que la senyora Olona, ex-militant de Vox, també va denunciar, i a ella en ningú moment ningú se va querellar contra ella, perquè n'hi haven 11 milions d'euros en presumptes donacions. Vull dir jo que el mirar la palla en l'ull del de davant sense mirar la viga en el propi és un error i és un error imperdonable. Per altra banda, és el que s'ha estat comentant així, això és un pleno demòcrata i, per tant, respetuós en el dret. El tachar a persones de corruptes sense tindre les sentències firmes, no sentències, sentències firmes, és, i vaig a dir-ho clarament, és un delit de calúmnia que pot ser trasladable, donat que així s'està agravant este pleno, pot ser trasladable a la Fiscalia de Castelló per delit de calúmnia a les persones responsables. La presumpció d'innocència és la que té que manar en un estat de dret. I aquesta presumpció d'innocència mos diu que ningú dels casos que n'hi ha així, absolutament ningú, està condemnat de ningú partit polític, absolutament ningú. I, per tant, totes aquestes calúmnies, en principi, no tenen ni peus ni cap. I això l'únic que vol dir és que hi ha una falta total de projecte polític a Vila-real. Fer cas d'aquestes mocions, que és només omplint, diguem, estadístiques, anuals de mocions dels partits polítics, quan se podria parlar perfectament del sexo de los ángeles o se podria parlar també del amor o de la pau en el món, només per omplir la estadística. Esta moció, des de luego, no pot ser recolzada per ningú perquè és contrària a derecho. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor regidor, per explicar el vot compromís. Té la paraula la seva portaveu, doña María Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres no anem a fer cap comentari d'esta moció. Pensem que no... Ja està, és que m'agradarà... Ho veig una pèrdua de temps en un ple com este. Tenim coses molt més importants que xerrar avui. Gràcies.
Pues moltes gràcies. I per explicar vot, el Partit Popular, senyor Llorenç, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en moltes ocasions ens trobem en mocions que des de que se presenten fins que arriben al pleno pues acaben desactualitzant. Però per desgràcia per als espanyols este no és el cas. No? És més bé, jo diria el contrari. En el temps que han passat, des de que se va presentar, les notícies que demostren que hi ha sobra de raons per a aquest govern dimitisca o convoca eleccions degut als diversos casos de corrupció que el cerquen, segueix caent com una gota malalla. Així que, bueno, us vaig a fer un xicot de resum, no estan totes, de tot allò que s'ha publicat des de que el dimarts 18 ens va arribar, almenys als correus del Grup Popular, la moció que registrava Vox. Pues miren, el DNU, Marlaska compró mascarillas fake a la trama Coldo i nunca reclamó por ellas, 3,4 milions d'euros. Día 20 de febrer. Europa investigará la situación del Estado de Derecho en España por la ley Begoña y la falta de independencia del fiscal general. Esta no es ni una noticia, es directamente un comunicado de prensa del Poder Judicial. El instructor del Tribunal Supremo impone al exministro de Transportes la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente. Señor Ábalos, que ahora ya seguro que no conéis ningún. Seguim. 21 de febrer. La Fiscalía ha comenzado a indagar en el desvío de millones y millones de euros destinados a la atención de menores no acompañados en Canarias, cuando era presidente el ministro Ángel Víctor Torres. 23 de febrer. Los mensajes de Teresa Rivera que confirman sus encuentros con Aldama y Begoña Gómez. 23 de febrer también. La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez sospecha que le dieron un puesto público a medida en Badajoz cuando estaba en paro. Seguimos. 24 de febrer, el juez desoya García Ortiz y mantiene las comisiones rogatorias a WhatsApp y Google para que les envíe los mensajes. El manuscrito de Coldo que Aldama entregó al Tribunal Supremo prueba que 5 obras de transporte se amañaron antes de ser licitadas. Hallan en la Audiencia Nacional documentos del caso Coldo y los envían a la UCO. Han aparecido los documentos, de momento. Las empresas confirman que entregaron el software que Begoña Gómez defiende que no existe, no son conservables empresas, Indra entre una de ellas. 25 de febrer, el juez del Supremo que investiga al fiscal general dice que es una evidencia que García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas. La UCO detecta llamadas entre un testigo del caso Coldo y un asistente a un congreso del PSOE. Seguís, 26 de febrer, la sombra de la financiación irregular del PSOE irrumpe en un Tribunal Supremo que sigue la pista de Santos Cerdán. El caso Coldo se complica. Un segundo testigo dispuesto a ratificar ante el Supremo la entrega de dinero en Ferraz. Bueno, pues podríem seguir, però també el temps ens limita, no? A part, si només una d'aquestes notícies pues seria motiu suficient per a que dimitira un president del govern, jo diria en qualsevol país occidental i es convocaren eleccions, també sumaria un tema que ens preocupa molt, que és el bloqueig de la mesa del Congrés de PSOE i Sumar a una sèrie de lleis que, de portar-se a debat i votació, pues ja estarien aprovades i millorarien la vida dels ciutadans. A mi també pareix un motiu més que suficient per a replantejar-se la situació del govern de Pedro Sánchez. 14 lleis que s'han anat aprovant en el Senat i que mantenint les mateixes majories que n'hi ha al Senat, al Congrés també s'aprovarien. Exemples, pues la baixada de l'IVA al 10% per al sector de perruqueria, barberia i estètica. És un tema, un clam en el sector i pareix ser que només incomoda el PSOE. Una proposició de llei antiocupació que facilitaria el desallotjament dels ocupes en 24 hores o impediria l'empadronament d'habitatges ocupats. La llei de costes, la modificació de costes que vostès coneixen i que esta província ens preocupa tant, a veïns de Nules, de Moncofa, de Torrelassal, i per cert n'hi ha veïns de Vila-real que també tenen interessos en aquestes zones. O una llei de patrimoni històric per a endurir els càstigs per actes vandàlics a béns històrics, culturals i artístics. Com veuen, no només es tracta d'una sèrie de casos de corrupció, sinó també d'una inoperància absoluta d'un partit socialista bloquejant algunes lleis que, d'aprovar-se al Congrés, millorarien molt la vida de la gent. Al final no deixa de ser una falta de respecte reiterada a unes institucions democràtiques que al final se van elegir en juliol del 23 i que configura una sèrie de majories que el PSOE pues, no té cap dret a bloquejar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. I per explicar vot, Grup Socialista, la senyora Escrist té la paraula.
Moltíssimes Moltíssimes gràcies, alcalde. Senyor Archela, quin papelón. Quin papelón li ha tocat fer. Mire, jo sempre dic que n'hi ha que complir en l'exemple. I resulta que Compromís va presentar una proposició no de llei a les Corts Valencianes per a demanar que se n'anara el senyor Mazón, el del Ventorro, el de les mil i una versiones, i que, per cert, ara quan se'n vaig li podem fer un regalet molt bonic, que és un rellotge, perquè com cada vegada diu a una hora que va anar al Cecopi, per això, que primer compliren l'exemple. Sap què van fer vostès la setmana passada? Pues perdre tota la credibilitat, perquè hagueren pogut votar que el senyor Mazón dimitirà, i no, no ho van fer. Segon, vostès se passen tota l'explicació, l'exposició de motius, parlant de la corrupció, que ja li han fet la reflexió. Perquè la corrupció en el govern d'Espanya, però saben una cosa? Que en tota la moció no han pogut ficar condena, perquè no n'hi ha cap condena, cap condena. Sap quin partit té tres condenes per corrupció? El Partit Popular. El Partit Popular, els seus socis, en ells sí, en ells sí. Tercer, vostès ara són l'aladí de la Constitució i de la llei, però es passen pel forro la presumpció d'innocència. Quan els interessa? Quan els interessa? Perquè si es afecta d'ells o als amics, pues no passa res. Miren, la setmana passada, el grupo parlamentario de Vox mantiene su apoyo al presidente del Parlamento. Se ha normalizado que en este país se ha perdido la presunción de inocencia y ha apelado el sentido común. Claro, quan es toca a vostès, presunció d'innocència. Miren, encarcelada una concejala de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, presunción de inocencia. Ahí sí. Vox llama la presunción de inocencia de Almeida, claro, pels amigos. Vox pide presunción de inocencia para el novio de Ayuso, para los amigos. I parlen vostès de transparència si vostès i el Partit Popular van convertir Balear en la primera autonomia en eliminar l'oficina contra la corrupció? Credibilitat zero. Això és el que tenen vostès, credibilitat zero. N'hi ha que complir en l'exemple. I continuen vostès en la seva moció explicant la moció de censura a M. Rajoy, ese hombre. Però vostès saben per què se va fer aquesta moció de censura? Perquè va ser l'Audiència Nacional la que va condenar el Partit Popular per lucrar-se de la trama Gürtel i acreditar per el partit, per la Caixa B.
No, diu.
Va ser per una sentència, tres sentències. I què va fer Vox en el 2023 davant d'un Partit Popular? Que miren, això no és un joc, això no és un joc. Això són totes les trames del Partit Popular. Què va fer Vox en el 2023? Ai, i sa credibilitat, pactar en el Partit Popular. El partit condenat tres voltes per corrupció. Què poden dir lo que vulguen? I què poden dir lo que vulguen? I què van fer així al País Valencià? Què van fer al País Valencià? Vox pactar amb el Partit Popular, que té expresidents condenats i consellers en la presó. Credibilitat zero. I finalitze. M'encanten les dites valencianes i m'encanten els refranys espanyols. I n'hi ha un molt bonic que diu: perro no come perro. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora regidora. Home, no me pareix... Sí, bonico. No... Sí, lo que pasa es que no me pareix molt de risa tot això. Sí, eso sí, pero el día que hemos alcem de matí en esta noticia en el Mediterráneo, en la que Eustaquio, un home de 82 anys, denuncia que any i mig per a que li aproven la dependència el govern del PP i de Vox, quan l'esforç que ha fet este ajuntament en pocs recursos com té, ficant-los tots a la disposició sense contracte programa en estos moments, tenim que assumir els diners que té que pagar Mazón i el seu partit per a no tindre que despedir funcionaris de serveis socials, perquè a este home en tres mesos mínim li valorem la dependència perquè el govern del PP, del senyor Mazón, pague i ho arregle i estiga any i mig. La seva portaveu, la del Partit Popular, que ara és la senyora Herrero, ja li ho vaig dir l'altre dia, avui ho ha tornat a ser, ha defensat Mazón i el govern i tal, està clar que estan junts, són els títeres. Ara és, a més és que és perfecte, perquè el Pinocho president és un títere. És fantàstic, un títere de Vox. Pinocho era un títere. I això ja no hi ha ningú tipus de duda al respecte. I lo de avui, tornem a veure-ho aixina. Mire, és lamentable que la gent que ens està escoltant a casa, que veu a Eustaquio, en com han convertit vostès el caos de la gestió que estan fent en la Generalitat, abandonant a les persones en una llista d'espera altra vegada de la dependència brutal, morint-se la gent antes de que li ho aproven, com passava en l'hepatitis C quan governaven vostès i totes aquestes coses. I això s'anirà veient a poc a poc. Anirà veient-se quines són les prioritats d'aquest president i des que li aplaudissin. I encara se'n riuen. I tenim que estar, que la gent està farta de veure els mitjans de comunicació, de veure la tele, les rinyes dels polítics a nivell nacional, en la corrupció i tu más, i totes aquestes coses, i que n'hi hagin problemes com estos i mil que en té Vila-real damunt de la taula i que tinguem que estar perdent el temps així, com ha dit la portavoz de Compromís, en una moció per a fer dimitir a Sánchez, quan vostès avui és notícia en Vox, que estan investigant el tenent alcalde primer de València per corrupció, realment quina credibilitat tenen. Es escriuen les coses des de Madrid, les envien així, preocupem-nos d'això. Això m'hauria agradat veure a Vox què fera. Ara no ho farà, aquestes coses, ja. Instar a la Generalitat a que ajuda les persones i que faci coses d'aquestes, ja no. Perquè el dia 3 de març presentaran els pressupostos, que estan junts, es han fet vostès, no tinc duda, i els veïns i veïnes el que tenen que saber és això. Qui governa la Comunitat Valenciana? Vox és el que governa la Comunitat Valenciana. I això va ser un drama. Això va ser un drama. I ara ja no importa, en tota la guerra que van muntar a Vox en este plenari i les associacions agràries pròximes i totes aquestes coses en el cotonet i tot això. Ara n'hi ha una plaga que estan tots atemorisats i no els ha obert, no obrin la boca. Vox, que tant li importaven els llauradors, li fa la reverència a Trump, que ens va fotre el 25% d'arancels. I tot això, si tot és mentira. Si el que diuen, ja s'està demostrant cada vegada més, tot és mentira. I quan se veuen en la possibilitat de que se'ls pillen el carrito de l'helado, argumentant algo tan inhumà com que anem a atendre, i això el Partit Popular crec que va estar a l'altura i el felicite, a menors emigrants de Canàries, en el que està desbordat Canàries se'n van eixir del govern. Però s'han de lujo, estan fora, critiquen la migració, que ho ha tornat a fer avui, i ara agarren a Pinocho, al president Pinocho, i el manegen. Per a que no caiga. Perquè l'única esperança per a derrotar al malvado Sánchez és que la Comunitat Valenciana continuï ahí. Caiga qui caiga. Caiga Eustaquio i la dona. Caiga qui caiga. Esa és la realitat. I des de luego, mira, jo m'estic fent fan d'Aznar. Que fuerte, que tinga que arribar. Fijes com ha canviat la pel·lícula, que Aznar ja quasi és del PSOE, no sé. O sea, vull dir jo, sincerament. És a dir, llegint l'altre dia la carta que va fer en Faes, on parlava de Vox com el club de Putin, presidit per el client de Stormy Daniels, que saben qui és? És aquesta persona que va pagar el senyor Trump a evitar el juí allà als Estats Units. Com que anava a solucionar la moral, vostès que tenen aquests principis i se fan sempre pegant-se pits en el cristianisme i en els valors i tot això i tal, la veritat que són una contradicció, pates cada vegada més. Que els veïns i veïnes, mira, no m'he pogut evitar perquè quan he vist la moció damunt en aquesta literalitat, sense ningú respecte a la presumpció d'innocència, i aquestes coses, escolten, de veritat, és a dir, el club de Putin, ho ha dit el regidor Cortés, és el club de Putin presidit per el client d'Stormy Daniels, no ho he dit jo, ho ha dit Aznar en una carta, en la FAES. És a dir, imagines en quin nivell estem. I per últim, la veritat que recibir lliçons, això no és el Senat, ficar-se en Google i veure totes les notícies que n'hi ha en la basura de la fachosfera permanent contra Sánchez, no és el Senat. Si ens ficarem a replegar tots els titulars dels anys del PP, 20 en la Comunitat Valenciana de tota la basura de corrupció, ara sí que dic corrupció, perquè Zaplana està condenat a presó. I sé que li aplaudien i se feien fotos en ells, està condenat a presó. A presó. Vostès, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, no pot fer ningú congrés com el que van fer nosaltres enguany en els dos presidents que han hagut de la Generalitat Valenciana, orgullosos perquè ningú té ninguna condena en contra. En ningú poden fer-se una foto. I esa és la realitat. I que vostès, que no se poden fer una foto, ni en Zaplana, ni en Olivas, ni en Camps, que li fugen, que me donen lliçons avui així. Agarren el Google i es comencen a dir tot el que s'ha publicat de manera tal quan tenen sentències i varios consellers a la presó de l'etapa encara de Camps, varios consellers encara a la presó, és de tindre un rostro, no puc dir-ho d'una altra manera, que des de luego se ho té que fer un mirar, de veritat, senyor Llorenç. Jo sé que el Senat, pues mira, entrarà ja a l'ordenador, agarrarà l'argumentari que li donarà el senyor Feijó, canya al mono, que és de goma, vinga, a pegar-li a Sánchez, a veure si s'olviden un poquet de lo que ha dit la Xutxa de Catarroja, vinga, i tal, que eren evitables 209 morts. Tot això, en la moral d'un i tal, pues va calant. I vostès pues tenen un paper...
De la meva moral.
No, jo dic que la moral de U, del senyor Mazón. Jo la del senyor Mazón sí que la dic.
Ah, com ha dit senyor, Llorenç, ha dit senyor Llorenç.
No, jo dic que el senyor Mazón que és el que té que respondre.
Bueno, el tema dels jutges, pues, se veurà. El temps dels jutges, al final, que sí. Van en un sentit o en un altre.
Sí,
en
però...
Tot, en Catalunya, en Villarreal, en tots els puestos.
Igual que tot el que n'hi ha en aquests moments del senyor Sánchez, pues, se veurà, no? Però ahir no se veurà. Ahir vostè ha fet un llistat que no ha tingut temps suficient per poder relatar tot el que hi ha. Ara, quan els afecta a vostès... Però és que a vostès ja s'ha afectat en sentències firmes. Aquesta és la realitat. I concretament, inclús en este poble, en l'etapa seua. Inclús en este poble. ¿Vale? L'alcalde anterior seu. O sea, que ja de veritat. Ja que tiene molt de rostro per estar tot el dia predicant en estos temes sense ninguna credibilitat, de veritat. No hi ha ningun argument per la seva part que tinguin credibilitat. I que s'agarren, a més, a que es faci la faena bruta l'actual portaveu seu, que és Vox. Bueno, pues bé, no passa res. I si ja sabem que estan junts i se presentaran junts a les eleccions, en coalició, suposo, jo espero que sí. Home, seria lo normal, perquè si no, no enganyen els veïns i veïnes. Diguen a qui van a votar, perquè, claro, seria important. Nosaltres estem junts sense ningú tipus de problema. Depèn. No n'hi ha ningú que estigui darrere menjant la marioneta. Estan donant la cara i explicant el que tenen que explicar. Diferent a vostès. Moltes gràcies. Continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és, i parlem de les coses importants, que crec que és el que n'hi ha que parlar. Esta és important.
Pues la veritat és
i l'han presentat vostès.
La veritat és que deuríem parlar de coses importants, perquè un quart d'hora per fer un míting polític des d'un plenari me pareix vergonyós.
Anem a veure... Vostè està més fan, és que creuen convenient i jo tinc dret a donar els meus arguments.
Tres tenim els nostres punts marcats i vostè fa mítings.
Senyora Herrero, jo no li faré com me fa a mi la presidenta de la Diputació, no se preocupe. Es donaré marxa... Perquè
jo no estic en Diputació, estic parlant de l'Ajuntament.
Però com és la portaveu del PP, pues jo també me dirigisc a vostè.
Jo soc portaveu de a lo que vostè li dona la gana. Jo represente a Vox, així no represente a ningú més.
Gràcies.
I a la gent que m'ha votat.
Gràcies.
Gràcies a vostè.
Moció del Grup Municipal Popular per al qual s'insta el govern a incrementar la plantilla d'examinadors i administratius necessaris per a millorar el sistema d'exàmens de conducció. Senyor secretari, en comissió.
Se va durar la comissió. Tan favorable a 20 de febrer.
Bé, doncs és favorable. Té la paraula el Partit Popular per explicar la proposta.
Gràcies. A veure si en el resum d'esta moció aconseguim que parli només del tema de la moció i no fem un repàs de tots els temes que ens venen bé en cada moment. Bueno, anem a abordar ara un problema que, tot i que no és exclusiu de Villarreal, sí que afecta en este moment a més de 450 villarrealencs que esperen poder fer l'examen pràctic i obtindre així el seu permís de conducció. Un problema que s'arrossega des de fa anys, al qual el govern d'Espanya ha estat incapaç de posar una solució i que en aquest moment viu ja una situació de col·lapse provocant que hi hagi molts veïns del nostre poble, com hem dit, esperant mesos per a poder examinar-se i obtindre aquest permís de circulació. La falta d'examinadors, però també de personal administratiu, és una realitat que provoca que traure's el carnet de conduir o realitzar en aquest moment qualsevol tràmit en les oficines de tràfic siga tota una odissea. L'Associació Nacional d'Autoescoles xifra més de 60.000 els alumnes que en aquest moment es troben en llista d'espera per a realitzar el seu examen pràctic al nostre país, una vegada aprovat ja l'examen teòric, amb temps d'espera que poden estendre's fins a 4 o 5 mesos en alguns llocs. Eixos més de 400 vilarrealencs que esperen poder fer l'examen pràctic estan ben cada dia com perden oportunitats. No tindré ese permís de conducció, el resta d'oportunitats per accedir al món laboral, per a desplaçar-se als seus llocs d'estudi. Podríem preguntar-nos també quants professionals fan falta al sector del transport mentre moltes persones esperen a poder obtenir el seu permís de circulació per a dur un camió. Quants veïns del nostre poble necessiten un carnet de conduir per a desplaçar-se al seu lloc de treball. Quants estudiants tenen problemes per anar a la universitat al no disposar d'aquest permís de conduir? Quants veuen reduïdes les seues opcions de compaginar estudis i treball per no disposar d'aquest carnet de conduir que dificulta els seus desplaçaments? o pitjor encara, quantes persones han de renunciar en aquest moment a un lloc de treball perquè encara no tenen el seu carnet de conduir. Aquesta situació de col·lapse està generant frustració entre els aspirants, però també posa en risc la viabilitat econòmica d'algunes autoescoles, que veuen limitada la seva capacitat per a formar a nous conductors de la manera adequada. La falta d'un enfocament integral en la gestió del sistema per part del govern actual, del govern de Pedro Sánchez, continua generant ineficiències, per la qual cosa reclamem la posada en marxa d'una estratègia amb una millor planificació i gestió administrativa. Des de l'Associació Provincial d'Autoescoles de Castelló calculen que en aquest moment per a cobrir les necessitats de la província es necessitarien de mitjana per a tot un any com a mínim uns 12 examinadors per a oferir un servei continu sense alts i baixos ni sorpreses que generen més problemàtica en les persones que esperen a poder fer aquest examen. Cal ressaltar que en aquest moment només hi ha un coordinador i 7 examinadors a la nostra província. És, per tant, necessari incrementar les places de funcionaris, d'examinadors i administratius que siguin necessaris per a l'examen del permís de conduir, crear una borsa d'ocupació d'examinadors itinerants i administratius baix criteris clars i transparents en la Direcció General de Trànsit per a incrementar la capacitat d'examinar en les direccions provincials. Confiant que la resta de grups donen suport a aquesta proposta i que des de Vila-real demanem també que es posi solució a aquesta problemàtica que pateixen també centenars de veïns de Vila-real, es demana el seu vot favorable a la nostra proposta.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Aquest punt. Passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
Grup Socialista.
Sí.
Queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Molt bé. Regidor no escrit. Manu Robert té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La meva enhorabona al senyor Casabó, perquè com estem veient ja en este pleno municipal, pareix que totes les mocions fan volant per damunt de Vila-real, i esta és una moció que realment afecta els de Vila-real, i saben que este regidor no ha escrit en la presentació de les mocions, només i exclusivament presenta mocions que tinguin una relació directa en Vila-real o que en este cas que siga no directa, però sí que afecte a molts veïns. Efectivament, esta és una moció que bueno, és pràcticament anàloga a la que s'ha presentat el 5 de desembre en Guadalajara pel Partit Popular i dona, i és el que jo me congratule, dona dos solucions o dos possibles solucions. Una és que puguen augmentar-se a través d'una bossa de treball l'interinatge i les eleccions de més examinadors perquè efectivament fan falta, però no és un problema d'ara, és un problema de fa més de 15 anys. Quan jo vaig treure el carnet de remolque pesat ja vaig tindre que anar-me'n a València perquè així me donaven 3 mesos d'espera. És lamentable que en Castelló estiga ocorrint aquesta circumstància i és més lamentable a tots els veïns de Vines de Villarreal que ens està afectant directament, si no és a nosaltres, als nostres veïns. Però dins de lo que és l'admissió, en aquest cas, i el subscriure a aquesta moció, crec que s'han deixat algo que també és fonamental i que la moció de Guadalajara guarda i vostès no sé per quina raó han eliminat, i és que a part de les solucions que estan donant diguem, d'autorització de poder crear una bossa de treball, en la moció de Guadalajara ficava algo que també pot ser rellevant i pot ser coherent, en aquest cas per desbloquejar provisionalment fins que vinguera aquesta satisfacció de la clientela per augment dels examinadors i dels funcionaris. I és perquè en la moció de Guadalajara se fica que n'hi ha, o tindria que haver també una autorització per realitzar hores extres per part del funcionariat. És a dir, què significa això? Que tenim que espentejar tots del mateix carro. És el que jo sempre he dit quan parlo del carro de pedres d'aquest ajuntament. Pues, efectivament, en la Jefatura Provincial de Tràfic també se podia dotar d'hores extres, que serien les mínimes, però que sumades a tots els funcionaris farien que se desbloquejarien molts expedients administratius i se facilitaria, en aquest cas, el que a l'hora de, diguem, d'examinar i de portar, diguem, els expedients avant, pues, pogueren solucionar-se en una major agilitat
i sobretot en una major eficiència. A 2 hores diàries per funcionari, pense que tampoc es cremaria d'un compte de que els funcionaris d'Hacienda o de Juzgats, per exemple, que jo conec personalment, els estan fent sense ningun tipus de problema, també podrien sumar-se unes hores extres per poder ajudar o, si no, coadjuvar a que la solució fora una miqueta més raonable. Per tant, agraïsc aquesta moció per part del Partit Popular perquè pense que és coherent i pense que afecta personalment a veïns i veïnes del nostre poble. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor regidor, per explicar vot Vox. Té la paraula el seu regidor, don Fernando Archela.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Poc més que afegir a la presentació que ha fet el grup proponent, però bueno, nosaltres, en definitiva, recolzem aquesta moció perquè el col·lapse en el sistema d'exàmens de conducció és una vergonya que perjudica directament als nostres joves, als treballadors i a tot un sector econòmic essencial com pot ser el de les autoescoles. És cert que en Vila-real més de 400 persones es troben atrapades en una llista d'espera interminable per a poder fer el seu examen pràctic. Això no només retarda la seva autonomia personal i professional, sinó que també està ofegant a les autoescoles que veuen com la falta d'examinador les obliga a treballar baix una incertesa constant. És inacceptable que en una província com la nostra, on necessiten almenys 12 examinadors per a garantir el servei eficient, només comptem amb 7. I més encara, quan saben que aquesta situació no és nova, sinó que portem anys amb pegats temporals i promeses incomplides per part del govern. Per això, des de Vox, exigim solucions reals i definitives. No podem permetre que la incompetència de l'administració continuï castigant els nostres ciutadans. Cal un augment estable i permanent de la plantilla d'examinadors i administratius, una planificació eficient i criteris clars per a la gestió del servei. Els joves de Vila-real no poden continuar esperant mesos i mesos per examinar-se i les autoescoles no poden seguir amb un futur incert per culpa de la deixadesa política. Avui hem votat sí perquè aquesta moció és de justícia, perquè la situació actual és insostenible i perquè Vila-real necessita una solució ja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor, per explicar vot. Té la paraula el grup socialista. Ah, perdó. Compromís, don Santi Cortés. És que no tinc el paper. Com has vist, la persona ha volgut per ahí.
Pareix que no els va els micros. Estan esperant a veure si canviant un micro per a que el senyor regidor de Compromís, el senyor Cortells, puga parlar sobre aquest increment de la plantilla d'examinadors. Recordem que només hi ha un coordinador i 7 d'examinadors en la província de Castelló i Vila-real té atrapades a unes 400 persones que no poden examinar-se. Recordem que ha sigut en unanimitat aquesta proposta del Partit Popular i el senyor Robert, el regidor, no ha escrit. El que ha apuntat és que el senyor Casabó el que ha fet és una còpia del Partit Popular de Guadalajara que va presentar la mateixa moció.
Necessària, per això l'hem votat a favor, perquè és una manera que des d'ací, des de l'Ajuntament de Vila-real, doncs afegim d'alguna manera la nostra reivindicació, apretem, per a que des del govern de l'Estat es prenguin seriosament este problema, el problema que es comenta i que es demanen els acords per a incrementar les places de funcionaris examinadors, per a acabar en esta llista d'espera que supera les 400 persones. I la veritat és que no hi ha cap dubte des del nostre partit que s'havia de votar a favor una moció així. És un sí com una casa, com el sí al valencià que fa este govern. No ens sorprèn tampoc que el nostre partit, company, no, el Partit Socialista, hagi votat a favor, encara que això és una competència seua, en coherència amb les necessitats que n'hi ha en el carrer i amb el que sentim dels nostres veïns. És una coherència que trobem en el Partit Socialista, en aquest cas, un sí que ens agradaria haver trobat també, especialment en el Partit Popular, la nostra moció en favor del valencià. Una coherència que no han tingut, encara que no dubtem que vostès sí que s'estimen, no dubtem en això, s'estimen el valencià. Per això ens entristís aquesta falta de coherència. Una incoherència també
per exemple, que es manifesta en altres serveis similars, com la retallada en les plantilles de professorat de principi de curs, que encara es manté i que d'alguna manera trobem que és incoherent, perquè n'hi ha mancances en totes les administracions que en el seu dia, quan vam demanar el mateix, també es votarà en contra. Però nosaltres i el nostre soci de govern no serem incoherents, per això hem votat els dos a favor. Però només dir-li una frase: exigir és fàcil, assenyalar és fàcil, delegar és fàcil, condemnar és fàcil, donar ordres és fàcil, queixar-se i queixar-se és fàcil. Donar exemple és el més difícil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cortells. I per explicar vot, el grup socialista serà el regidor Daniel Millo Biol, que té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Dia el regidor Robert d'una cosa que pareix que se'ns ha oblidat a tots, però que és tan veritat com que falten examinadors i administratius. Aquest és un problema que ve de lluny. Ella de 15 anys, jo quasi que diria més. I és una realitat actual. Llistes d'espera per a examinar-me, per a examinar-se, no? Bueno, el senyor alcalde ha fet algunes apreciacions anteriorment que quasi que m'ha... sobre les llistes d'espera, no? Veritat, podríem parlar de llistes d'espera, més de 55.000 valencians esperant intervenció quirúrgica en la Generalitat governada per el president de la Generalitat. Me va dir una altra cosa, però de la Generalitat, no? Llistes d'espera en serveis socials, etc. No? Per tant, llistes d'espera n'hi ha en molts llocs, no? Bàsicament, este govern del Partit Socialista ha fet coses, ha fet moltes, en este àmbit, algunes. Ha creat places específiques en l'administració general adreçades a trànsit. Ha posat un paquet econòmic d'hores extres per als funcionaris, que els recorde que és voluntari fer-les. Ha creat examinadors itinerants. Ha creat de les 7 places que n'hi ha a Castelló, la meitat les ha fetes este govern. Ha creat entre el 2018 i el 2024 204 noves places d'examinadors. Està fent. Ho dia el regidor Cortells, que fàcil és queixar-se, veritat. Fer és més difícil. A més, n'hi ha algunes dades que són importants i que les hem de tindre en compte. 1 milió d'espanyols s'examinaren l'any 2023 de la prova B. 1 milió. Hi ha altres problemàtiques que expliquen aquesta situació. I és el desfase que n'hi ha entre el número d'autoescoles i les persones que eixen d'allí per examinar-se i el número d'examinadors. Aquesta és una qüestió molt important. I aquest desfase ho explica. Ho explica ara i ho explica a vegades, no? Dia el director general de trànsit d'Espanya, que per cert és el mateix que va ficar a l'exitós programa de punts per tal de reduir els morts, que el problema no està en els examinadors, sinó dels administratius que han de fer el seguiment. Un problema que jo, quan ho llegia, en fi, el traslladava a altres administracions que tots coneixem ben bé, no? Per tant, estem d'acord, i vam parlar amb el Partit Popular, estem tots d'acord, aquestes són les mocions que a nosaltres ens interessen, per tal de que el govern responsable, en aquest cas del govern d'Espanya, prenga nota. I el Partit Socialista de Vila-real, este govern, ho demostra, en coherència, posant de nou que les preocupacions de Vila-real són per a este govern Vila-real primer. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè, senyor regidor. Continuem en el següent punt de l'ordre del dia, és el 7. És la moció del grup municipal Vox Vila-real per la implantació d'un servei de replegada a domicili o de recollida a domicili de residus voluminosos per a persones majors amb mobilitat reduïda o necessitats especials. Senyor secretari, en comissió.
Se va durar la comissió de permanent de govern de servicis públics, un dictamen favorable, a 20 de febrer.
Molt bé, moltes gràcies. Per a intervindre té la paraula Vox, serà la seva portaveu, doña Irene Herrero.
Gràcies, senyor alcalde. M'agradaria subratllar que esta moció no és idea nostra, és idea dels nostres companys de Rafael Bunyol, i quan ens la van explicar van veure que era una bona idea per a Vila-real, que en Vila-real no se feia, i per això hem decidit presentar-la. Simplement per a que ningú vinga a dir-nos que ens l'hem copiat, ja ho diem nosaltres. I així adelantem faena i explicacions de vot. En Villarreal, muchos vecinos de la tercera edad, personas con diversidad funcional, movilidad reducida o con necesidades especiales, enfrentan dificultades para deshacerse adecuadamente de los residuos voluminosos, tales como electrodomésticos, muebles, colchones, somieres, puertas, ventanales, etcétera. La idea de esta moción es que el ayuntamiento pueda implantar un servicio municipal de recogida a domicilio gratuita de residuos voluminosos para este tipo de personas que necesitan ayuda, personas mayores, movilidad reducida o necesidades especiales. Se podría implantar un servicio, como decimos, que sea municipal, con el mismo personal que hay contratado en el SPV, diseñar un protocolo y hacer una campaña de información y sensibilización para que los ciudadanos de Villarreal se enteren de que este servicio se ha puesto en marcha. Creemos que este servicio bien coordinado podría ayudar muchísimo a personas que ahora lo necesitan y que no saben cómo poder deshacerse de sus voluminosos dentro de casa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vostè. Bé, explicada la moció, alguna intervenció en el debat? Explicacions de vot? Pues passem a votació. Regidor, no ha escrit?
No.
Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
El Grup Socialista?
No.
Pues queda desestimada. I ara passem a explicacions de vot demanades. Té la paraula el regidor, no ha escrit.
Gràcies, senyor alcalde. Jo agraïs que se ja anticipe que les mocions són un copia i pega d'altres localitats, però no és això el més important ni és el més grave d'esta moció. Recorde, i jo penso que tots els regidors recordaran, que en el mes d'agost de l'any 2022, i fa 3 anys, ja se va canviar el telèfon d'atenció a voluminosos al 964-54-72-52. Se va canviar aquest telèfon precisament perquè d'aquesta manera els veïns i veïnes de Villarreal podien concertar en via telefònica la recollida en casa d'aquells voluminosos que no pogueren traslladar-se al ecoparque o diguem, ni siquiera al cantó de sa casa. És a dir, els voluminosos, tal conforme estan funcionant des de fa més de 3 anys, l'únic que se va fer va ser canviar el telèfon, doncs estan funcionant perfectament i estan funcionant tant a persones que són vulnerables com a les que no ho són. És a dir, jo me vaig ficar en contacte amb Fovesa l'altre dia i la xica que me va atendre me va explicar clarament que este telèfon, se quirdau per telèfon, se recull la, diguem, lo que és lo, cada un, que és el que necessita que se li arreplegue, siga un llit, siga un sofà, siga el que siga, queden en una hora, de forma que tampoc moleste al baixar-lo al carrer, i s'arreplega tranquil·lament. En aquest mateix moment se carrega la furgona i se ho emporta l'empresa adjudicatària, en aquest cas. I jo pense que així no solament hi ha 3 anys de retras, sinó que... Sí, demane per favor un poc de silenci, senyor president.
Continue.
Sí, con lo qual veig que, no sé, o estem parlant d'un altre poble o és que realment no se miren les coses, però és que això no és un tema ja d'un mes ni de dos, és que és un tema de 3. Jo inclús he vist en la premsa a la senyora Sílvia Gómez, fa ja X temps, com estan explicant la situació, quines furgonetes anaven a replegar-lo i que no era un tema de vulnerabilitat, és un tema de servei públic que en principi no té absolutament ningú tipus de conflicte, ningú tipus de contrarietat. Per tant, jo l'únic que demano és que les mocions que siguin aplicables a aquest poble i no als pobles dels costats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Partit Popular vol explicar vot? Ah, perdó. Disculpen, però tenia un paper que anava com estan canvis, ara ho organitzarem. Sí, té la paraula doña María Fajardo, perdón, de compromís.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem votat que no a aquesta moció, no perquè estiguem en contra en absolut del que és el fons del que demana la moció, que és simplement que en el servei de recollida de voluminosos, doncs simplement eixa ajuda a les persones amb mobilitat reduïda o que puguen tindre alguna situació perquè són majors o alguna problemàtica particular que els impedisca aprofitar.
Vale, en este cas, el senyor Robert, pareix que no ho hagi entès bé, la senyora Maria Fajardo està entenent exactament el que volia dir vos, que se'ls ajudara des de sa casa per a poder baixar estos voluminosos i no ho tinguin que baixar ells.
Els serveis públics per a concertar una cita en el que se te dona data i hora en el que has de baixar el teu voluminós a peu de carrer i te'l recullen al endemà. Sí que és cert que no s'ofereix el servei que planteja la moció, però hem votat en contra, ja li dic, no tant per el fons sinó per ser seriosos i mantindre la legalitat. No es pot crear un servei que ja està creat actualment, no es pot modificar un contracte que afecte en les condicions que ja estan establertes i signades, aleshores en el contracte que actualment tenim amb Precero Urbaser, amb la UTE, que no és Fovesa, doncs no podem modificar el contracte per a implementar aquest servei. El que sí que podem fer és gestionar. Aleshores, el que hem fet és intentar col·laborar juntament amb el regidor de policia, perquè també ho és de protecció civil, doncs veure de quina manera podíem oferir aquest servei als veïns i veïnes per tal de poder fer-ho. L'empresa, també ens vam reunir en ella per a veure com ho podíem articular, i com hi ha un telèfon fixe que va directe amb l'empresa, el que farà l'empresa és recollir aquestes demandes, és a dir, quan ho telefonarà al telèfon de voluminosos se li preguntarà si té alguna necessitat especial o algun impediment per a poder baixar-ho al carrer, i si és així, doncs es prendrà nota, automàticament se contactarà amb el personal voluntari de protecció civil, perquè és el personal idoni que tenim atenent a qui són ells, que són aquesta agrupació municipal que de manera voluntària està disposada i coordinada amb els serveis de tot el nostre municipi per tal de que se baixi i se dia en què se concerte per a poder facilitar aquesta qüestió a aquests veïns i veïnes afectades. També hem de dir que nosaltres, previ a aquesta proposta o a això de la col·laboració i l'aprofitament dels recursos que tenim, que denota la bona gestió que estem intentant fer en aquest equip de govern, doncs tampoc s'havia fet abans per una qüestió de demanda. El regidor de Serveis Socials, que també és el mateix que porta Policia i Protecció Civil, també ens posava de manifest que no havia rebut demanda per cap veí o veïna en aquests casos concrets, perquè normalment doncs el que acaba passant és que tiren de nebots, cosins, fills o fins i tot veïns, que la xarxa veïnal no se'ns ha d'oblidar que també és molt important i molt fonamental en aquests casos. Ara bé, havent aquesta necessitat, i si a vostès li l'han fet arribar, doncs posarem a disposició tot allò que tenim per a que siga possible. Gràcies.
Gràcies a vostè. Per explicar-ho al Partit Popular, vol explicar-ho a doña Gemma Ferrer,
sí.
Té la paraula.
Estem d'acord en el que ha comentat la regidora en aquests moments, però sí que vaig explicar-los el vot perquè nosaltres hem votat que sí. No? En el ple del mes d'abril del 2024, que ja va vindre una moció així de Vox també per als contenidors adaptats, ja els vaig dir a l'equip de govern que no m'agradava, encara que no ho creguen, no m'agrada recordar-los que els vam avisar, però és que els vam avisar. En agost del 2021 va vindre a este plenari el contracte de FEM, de recollida de FEMs. En aquell contracte, en aquella votació, Podemos, Ciutadans i PSOE van votar que sí, i Compromís, Vox i el PP va votar que no. Les raons que es van donar en aquell moment són raons que ara ens han donat a nosaltres el que vam dir en aquell moment és la raó que ens l'han donat. Els explico. Vostès en aquell moment es van preocupar, Podemos i PSOE, d'enaltir l'empresa que havien contractat, i van dir que era la millor empresa, que s'havia fet el millor contracte que se podia fer, que podia tindre Vila Real. I van criticar al portaveu en aquell moment del Partit Popular, que va defendre la nostra postura. El temps, com els dic, ens ha donat la raó. Vam criticar l'hora de la recollida, que anava a ocasionar problemes. Es va ocasionar, vam tindre que modificar el contracte i va ocasionar unes despeses per a Vila-real. Es van dir que els contenidors adaptats eren pocs, ens van donar la raó, i també els vam criticar, entre cometes, el tema dels voluminosos. Vam dir que el període o el temps que tenia l'empresa en ocasions era considerable, ¿vale? I els vam dir que no es veien reflectades les necessitats de Vila-real. I no es van veure reflectades les necessitats de Vila-real perquè vostès ho van fer com se fa tot en aquesta casa. Un dijous ens porten a comissió el contracte de recollida de FEMs i el dimarts al plenari. No van parlar en associacions, no van parlar en ningú. Si s'haguera... Bueno, sí, van parlar en l'empresa. L'empresa que els va assessorar, que és a la que vam pagar i la que s'haguera tingut que donar compte de totes aquestes necessitats. Si haguem parlat en associacions, a millor de la tercera edat o associacions de veïns, aquest problema ja l'haguem trobat. Hem votat que sí, perquè l'opció que ha donat a la regidora de serveis públics, que entenc que s'està fent a partir d'aquesta moció, s'han ficat a parlar. Com els dic, en el contracte, si se llig, diu en un dels apartats, si durant la duració del contracte s'introduïren noves recollides selectives de l'Ajuntament o per obligació normativa, l'adjudicatari estarà obligat a aportar els mitjans necessaris, materials i humans per a la prestació d'aquests serveis. Aleshores, ens alegra que des de l'Ajuntament, des de la regidoria de serveis públics, s'hagin ficat ja manos a l'obra junt a la regidoria corresponent de policia i serveis socials, etc. Però sí que he volgut explicar que el nostre vot ha sigut que sí, però per a que vostès obligaren a l'empresa a complir en el que ficava el contracte. I sinó que un vot de confiança per vostès, per el que estan fent ja. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyora regidora, per explicar vot. El grup socialista té la paraula don Antonio Marín.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem votat que no per els motius que ha exposat la regidora Fajardo. També és de dir que van fer una recaptació de si hi havia en atenció i tràmits alguna demanda a aquest aspecte concret, no hi havia res. I pues, sí que és un tema que vàrem parlar i de les poques coses que vam traure positives de la Dana va ser el voluntariat. I arrel del voluntariat i de tot el que vàrem treballar, tant entitats, però vaig assenyar molt en el voluntariat en protecció civil i tots els voluntaris que van anar, pues sí que vam pensar una mica si podíem treballar en ells per a tres tasques. I una d'elles que vàrem parlar en la regidora de serveis públics era en esta qüestió. Llavors és el que ara mateix estem treballant perquè tenim altres coses també de voluntariat, com són les patrulles ciutadanes que volem reforçar, i tot això el que es farà és pues, quan se dona aquesta demanda, que avui en dia no està, pues, poder assumir-la. Al respecte de lo que deia la senyora Ferreres, sí que em consta que l'anterior regidor de serveis públics, si pot dir-ho ell, si no és així, o confirmar-ho, sí que es va tindre una reunió amb les entitats. Em consta que en acudint almenys se va tindre i en algunes entitats. És el que li puc dir. Moltes gràcies.
Val, senyor Madrigal. Per favor, la risa és gratis encara. Encara. Bueno, continuem.
Senyora alcalde, disculpe, simplement sí. Donar les gràcies, encara que hàgim votat que no, perquè hem vist que és una moció interessant i bona per al poble, que s'han ficat a treballar en ella antes de que ja se presentaran a plenari. Moltes bé. Gràcies.
Bé, doncs continuem el següent punt de l'hora del dia, el 8. Moció del regidor no escrit relativa a la millora de la comunicació d'activitats socials i culturals a través de la pantalla i de les xarxes socials. Senyor secretari, en comissió, no està dictaminada, per tant, tindrem que votar la inclusió en l'ordre del dia. Per a la inclusió, regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
La inclusió. Estem votant la inclusió.
No passa res.
Sí. Vote jo sí.
Sí, bueno, però canvia el vot, si vol. Sí, no?
Sí, bueno, està Ramona, sí. Pensava que no estava...
Encara s'ha proclamat la votació.
Vale, ja està. Sí, no? Sí. Val, pues queda ratificat el punt en l'ordre del dia perquè no havia passat per comissió, és a dir, anem a tractar el tema perquè ens entenguin en casa i ara anem al contingut. Té la paraula a vostè, senyor regidor, no ha escrit.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vaig a per davant, a part de que ja sé la votació de compromís quina serà, vaig a per davant.
Igual la convence en el debat.
És un poquet d'humor, no mai va malament. Vaig a per davant que esta moció no és una moció de rechaç ni és una moció de reprovació. Simplement és una moció de potenciació de totes les activitats que s'estan realitzant en la pantalla des de fa any i mig. El que se va col·locar gràcies, pues, en part, una part important, als fondos Next Generation, com vostès saben, crec que era de 54.000 euros.
No, el 100%.
Sí, el 100%, vale. Gràcies, senyor alcalde. Bé, molt bé. En aquesta exposició de motius, com vostès saben,
bueno, la pantalla és una valiosa ferramenta de publicitat. El potencial jo penso que està infrautilitzat, perquè els ciutadans, els veïns del nostre poble, s'enteren dels events culturals i dels socials després, habitualment, després que hagin concluït, és a dir, se fan els vídeos perquè la gent els veja i tal, però a posteriori, no a priori. Entonces, diguem que se perd d'alguna manera l'oportunitat de que puguem participar i disfrutar d'aquesta rica oferta que tenim en el nostre poble, pues, de totes les associacions i totes les entitats que ho preparen les coses en tant de esforç i en tant de bona voluntat, no? Esta situació genera, diguem pels veïns, pues, una desconnexió que pot ser preocupant, és a dir, és una falta de transparència, i aquesta falta de transparència el que vinga a proposar és d'alguna manera una potenciació major, diguem, d'aquesta pantalla. Pensé que és una pantalla de vora 5 metres que podria utilitzar-se perfectament en un marge per tindre una agenda mensual perquè la gent poguera llegir ja el que va passar d'ací 15 dies, d'ací un mes, i poder-se apuntar o poder-se veure, perquè no tots tenim smartphone i no tots estem en les xarxes socials. I d'aquesta manera també, en les propostes, no solament demana aquesta optimització, sinó una millora també, aquesta col·laboració o aquesta cooperació en les xarxes socials, aquells que poden tindre-les, òbviament, estem, diguem, deixant fora a lo que són els xiquets i a lo que són les persones majors que no tenen possibilitats ni coneixement, en aquest cas, d'aquests smartphones que n'hi ha avui dia, i una coordinació entre totes les associacions, les entitats i l'Ajuntament per poder traure aquesta publicitat de forma permanent, de forma actualitzada i no a fecha, diguem, posterior, sinó tindre una agenda anterior, aunque siga en un marge dret o en un marge esquerre, on se diga, pues, com el programa de festes, no? Tindrem això, tindrem l'altre, tindrem una de més allà, la gent que passa per la plaça Major puga veure-ho i poder dir, pues mira, d'ací 15 dies van a fer tal cosa, perquè no tots s'entenen per les xarxes socials. Només era això. Gràcies.
Perdón, gràcies a vostè. Entrem ara al debat. Alguna explicació, alguna intervenció en el debat d'aquest punt, d'aquesta moció? No, pues passem a votació. Redirón ha escrit.
Sí.
Vox.
No.
Compromís.
No.
Partit Popular.
No.
I PSOE.
No.
Bé, doncs queda desestimada i ara anem a les explicacions de vot. Vox vol explicar vot?
Sí, gràcies, senyora alcalde.
Herrero.
Sí, simplement dir que nosaltres sí que ens llegim les mocions i que hem detectat que això ja s'està fent en la pantalla. En la pantalla i sent tots els actes que se fan o que fa este ajuntament. De fet, nosaltres entrant a plenari han vist que estaven anunciant la Fira Outlet. Per tant, el apoyar algo que ja s'està fent sí que me pareix una tonteria, com ella ha dit antes en la nostra moció, que no s'ha llegit perquè no estàvem demanant el que ella ha explicat, sinó que estàvem demanant una altra cosa, com ha explicat la senyora Fajardo. Per tant, el nostre vot és no, perquè és algo que ja està fent-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Per explicar vot, té la paraula Compromís.